Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
I d'una estrella del rock a una estrella de l'economia. Ion Cindreu, bon dia.
Hola, bon dia.
Ion Cindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my
God. Què tal, Ion, per Londres? Com anem?
Bé, 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 que m'estàs comparant amb els euros.
Sí, l'Alfred García, és que estem molt nerviosos perquè després d'aquest espai que farem d'economia, entrevisto sí. Alfred García. Ho vaig fer aquest estiu un dia al matí de Catalunya Ràdio. Avui no sé si vindrà amb ulleres de sol o no, perquè no se les va treure l'altra vegada. Ja li diré a veure si ben lluernat o no, és diumenge al matí. Però en tenim moltes ganes, realment, ja et dic, vull dir, ara ho explicàvem, tenim els estudis de Catalunya Ràdio plens d'eurofans d'Alfred García.
Sí. Sí, sí, aquells que van amb la bandereta. Jo sempre he estat fan, eh?
D'Operación Triunfo? D'Eurovisió?
No, d'Operación Triunfo no ho he vist mai, però Eurovisió sempre m'ha fet bastanta gràcia.
Saps que es va donar a conèixer amb el tema d'Operación Triunfo? Sí. Però ara està fent carrera en solitari. No sé si aquí a Londres hi ha fenòmens també d'aquests, suposo que sí, d'aquests Got Talents i d'aquesta mena de programes que es donen a conèixer joves que acaben fent carrera.
Joves o no tan joves? Recordes aquella senyora, la Susan Boyle, que va sortir cantant òpera, una senyora de bastant gran i que d'aquí ha fet carrera, Doncs això, d'allò, d'una persona inesperada que va començar a fer òpera.
Me'n recordo, entranyable, sí, aquella dona, sí.
Jo crec que potser el problema és que en tenim masses de programes d'aquests. Llavors, hi ha un moment que ja et perds, ja no saps qui surt per on.
Molt bé, doncs avui et convido, Ion, a escoltar aquesta entrevista. Tot això serà d'aquí una estona, però és que abans ens haurem de posar una mica apocalíptics.
Son bastantes los expertos que afirman que no hemos aprendido la lección y que se está actuando de nuevo de manera muy peligrosa. Se puede comparar con la persona que sale de fiesta, que la mañana siguiente tiene una resaca terrible y que le viene el amigo iluminado que le dice que para pasar esta resaca se tiene que tomar otra cerveza.
A veure, aquest és un dels molts vídeos que trobem a YouTube.
Què diu? Que te tienes que tomar... Que quan estàs il·luminado per la mañana tienes que tomar una cerveza. No.
Això és que diuen que el millor remei per la ressaca és una altra cervesa, a vegades, diuen. El millor remei per la nova crisi...
Què té a veure, això?
Perquè aquí ho relaciona amb la crisi financera. Vols que tornem a recuperar el tall?
Sí, recupera-ho, perquè no té res.
A veure, tornem a recuperar el tall, Albert, sisplau.
Son bastantes los expertos que afirman que no hemos aprendido la lección y que se está actuando de nuevo de manera muy peligrosa. Se puede comparar con la persona que sale de fiesta, claro, que la mañana siguiente tiene una resaca terrible y que le viene el amigo iluminado que le dice que para pasar esta resaca se tiene que tomar otra cerveza.
A veure,
Encara no ho he entès.
Sí, jo sí que ho he entès. A veure, aquí la història és... Avui parlem de possibles noves crisis econòmiques. De fet, hi ha molts economistes que en pronostiquen una per l'any 2020. I YouTube, ja saps que tota aquesta gent que hi té les seves plataformes i fa els seus vídeos i busca clics, doncs també hi diu la seva, un dels quals és aquest youtuber. Però nosaltres diem que la nostra veu econòmica és el Ion Cindreu. Ion, el 2020 tindrem una altra crisi econòmica, sí o no?
Bé, és una pregunta que s'està fent tothom i com ja hem parlat aquí, hem parlat diverses vegades, no?, de que això no ho sap ningú i que al final doncs l'únic que podem fer és intentar doncs apuntar per quins llocs ens podria venir la crisi. Si recordes, farà cosa d'un mes ja hem estat parlant en els mercats financers, no?, quins mercats ens semblaven que eren una mica més perillosos que altres, i vam parlar això d'aquests mercats privats on no se sap molt bé què hi passa. Però si mirem l'economia en concret, més enllà de les finances, doncs sí que sembla que l'economia està desaccelerant a la zona euro, i això doncs sí, fa que alguna gent es preocupi doncs que podria arribar una recessió. A mi em sembla que de moment no hi ha senyals que això sigui greu o tan greu com una recessió, però sí que és probable que aquest any doncs sigui una mica pitjor, sobretot per Xina.
Sí, sí que és veritat que les previsions de creixement tant per l'economia espanyola normalment és una xifra i acaba sent més petita. Vull dir que això ja deu ser un indicador que alguna cosa no creix tant com hauria de créixer, no?
És que ningú en té ni idea, eh? Vull dir, aquí al final l'únic que fem és mirar què està passant ara i dir, home, això podria doncs, empitjorar o no empitjorar, no? I el que sí ens trobem a l'Eurozona en general, i això també ens afecta doncs, a nosaltres, és que com que hem passat molts anys d'austeritat fiscal, no? És a dir, d'allò que els governs han hagut de retallar i que els sous han hagut d'estar baixos, o això diuen, no? Que segurament no és del tot veritat, però que en tot cas la política que s'ha perseguit és la de mantenir els sous baixos per intentar que les exportacions doncs, ens treguin una mica, no? o ens van treure una mica de la situació en què estàvem després de la crisi. Clar, això el problema que tens és que si tu només depens de les exportacions, acabes depenent dels altres països, i en el món hi ha dos grans focus d'activitat econòmica, una és els Estats Units, que més o menys encara va bé, però l'altra és la Xina. Llavors, el que acaba passant és que Europa acaba sent totalment dependent en què passa la Xina, i clar, això a la Xina hi passen coses que no tenen res a veure amb nosaltres. Llavors, una cosa que està passant és que el creixement xinès està desaccelerant i la gran pregunta és què faran els xinesos, no? Sembla que estan intentant doncs, gastar més diners per reaccelerar l'economia, però no sabem fins a quin punt això funcionarà o podria ser pitjor i ens trobarem doncs, que d'aquí un any l'economia no va bé.
Molt bé, aquest és l'escenari incert que tenim, però en cas que es produís, hem fet els deures. Avui a Manion Sindrom ens preguntem com hem de fer front a aquesta propera crisi econòmica sabent el que ha passat? Perquè, Sindreu, hi ha gent que ja es prepara. Per exemple, la Comissió Europea vol posar en marxa per fer front a properes crisis un concepte que es diu SBBS, també coneguda en anglès, que deu, ara em dius quina, què vol dir aquestes inicials, SBIS, no entenc?
Sí, que els SBIS, suposo que seria una mica com la cervesa, no? Aquella que diu que arribes al matí i te'n prens una altra.
Això és el remei.
Sí, és a dir, és un dels potencials remeis que s'han posat sobre la taula perquè no ens tornem a trobar. Tu recordaràs la crisi de l'euro, saps aquella, allò cap al 2010, 2011, 2012, que estaven tots mirant la tele per veure què feia la prima de risc?
Sí, doncs és la nova prima de risc, aquesta.
És el mecanisme que s'han inventat i que doncs, aquest mes segurament aprovarà el Parlament Europeu, tot i que, com tu saps, el Parlament Europeu té un poder limitat, per tant ja ho veurem, per intentar que això no torni a passar. I que segurament doncs, serà, igual que la cervesa aquella, un desastre.
A veure, SBBS vol dir valors garantits per bons sobirans, que així d'entrada no és un nom gaire comercial.
No, és a dir, tu recordaràs que quan va esclatar Lehman Brothers als Estats Units vam començar tots a parlar de sigles estranyes, no? Sí. De que si la crisi l'han creat els CDOs o no, o els Credit Default Swaps, els CDSs. I això és una mica, i això és el que trobo bastant surrealista de tot plegat, és una mica agafar l'exemple d'aquells productes complicats que feia Lehman Brothers i intentar-los aplicar a l'Eurozona, eh? Per solucionar els nostres problemes. És a dir, la lògica aquí és que, com hem comentat diverses vegades, en els països normals tu tens un banc central que imprimeix paperets, no? I tens un govern que emet deute, que són nosaltres paperets, i llavors aquests paperets s'assemblen molt els uns als altres i, per tant, el banc central sempre garanteix que el deute del govern doncs, es pugui pagar. El que ens passa a l'Eurozona és que no passa això, perquè Espanya emet el seu deute, Itàlia emet el seu deute i després el Banc Central Europeu, que està a Alemanya, emet euros. Clar, els alemanys el que no volen és que això doncs, ho convertim en un sistema en què també emetem deute conjuntament, no? O sigui, això seria el que se'n diuen els eurobons. Llavors, en lloc d'Espanya emet el seu deute, Itàlia el seu i Alemanya el seu, n'emetríem un de sol i, per tant, els mercats no ens podrien atacar, no? I ni podríem crear aquestes primes de risc perquè, en el fons, el paperet d'euro i el paperet del govern serien doncs, el mateix, com passa doncs, al Regne Unit o als Estats Units. Però clar, Alemanya no ho vol, això, no? Perquè diu, oh, no, jo no vull estar aquí pagant els deutes dels espanyols i els grecs. Llavors, el que aquí s'han inventat és dir, mira, doncs fem com Lehman Brothers, allò que feien d'agafar les hipoteques i les trossegem i llavors emetem com uns bons complicats a partir d'això, i el que diuen és, mira, farem ni una cosa ni l'altra. Agafarem tots aquests bons, els trossejarem, els farem productes complicats, llavors emetrem com una mena d'altre bo que serà com una barreja de tots els bons i d'aquesta manera aconseguirem que alhora els països de l'Eurozona estiguem junts, diguem-ne, no? En el mateix paperet, però alhora que els alemanys no hagin de pagar doncs, per les factures dels grecs.
És fascinant tot això perquè és un laberint difícil de comprendre a vegades, també. Entenc que... Digues.
No, és una animalada com una catedral. I sobretot, a mi em preocupa, jo vaig escriure una columna sobre això aquesta setmana, a mi em preocupa sobretot no tant els problemes que pugui generar doncs, aquests productes financers, que em podrien generar, sinó... a la mentalitat, no? Que una mica explica.
Torna a ser la mateixa, no? Vull dir...
La mentalitat és la mateixa, és a dir...
No m'ha après res.
Tu aquí tens un problema, no? Els Estats Units, per exemple, que eren un conjunt d'estats que a poc a poc doncs, es van anar augmentant el poder federal fins a arribar al lloc on estan ara, la zona dòlar, no? El dòlar com a moneda, va tardar 150 anys a tenir una estabilitat i a, diguem-ne, deixar de banda tots els problemes polítics dels diferents estats per unir-los doncs, amb una estructura més o menys coherent. I això es fa doncs, amb negociació política i amb voluntat política i es fa simplement arribant a la conclusió de que si volem compartir una moneda i volem compartir una economia, hem de compartir els deutes. Però no! Aquí resulta que hi ha gent que es pensa que som més llestos que ningú i que fent quatre matemàtiques, no?, i quatre coses complicades, doncs resulta que els problemes se solucionen. I no és així. Els problemes polítics no se solucionen doncs, sent el més llest de la classe, se solucionen doncs, posant sobre la taula els interessos de les diferents parts. I això és inevitable. Per tant, a mi em preocupa que Europa es pensin que amb quatre matemàtiques, com si fóssim aquí un banc d'inversió, això ho arreglarem.
Avui a Milions d'Indreu ens preguntem, la propera crisi econòmica ens agafarà amb els pixats al ventre? I la resposta sembla que és que sí. Vull dir que...
Sí, els mercats estan preocupats també perquè el Banc Central Europeu, diguem, ja ha fet tot el que podia, no? És a dir, va baixar els tipus d'interès fins als negatiu i... Clar, no els ha pujat des de llavors. Llavors, clar, diuen, home, ara si ve una altra crisi ja no tenim on baixar-los. Jo sóc una mica escèptic que baixar els tipus d'interès serveixi de gaire, per tant, no crec necessàriament que això sigui un problema greu. Més aviat, el problema greu és que no tenim res per evitar que ens torni a passar doncs, una crisi com la que ja ens havia passat i que la gent doncs, se'n vagi a l'atur, que això és el problema de fons, no?
Tu, de tots aquests economistes que s'atreveixen a fer prediccions que posen fins i tot el mes i... l'any en què tot plegat esclatarà. Tu què en penses? Tu te'ls creus o no?
No, ningú en té ni idea. Vull dir, quan algú diu alguna cosa d'aquestes, no us heu de creure mai.
Vull dir, perquè n'hi hauria molt que... Vull dir, n'hi hauria uns quants que es quedarien sense feina, si no els hi féssim cas.
Sí, però és que això és el més curiós de la pel·lícula, no? És a dir, que quan tu, per exemple, nosaltres aquí a la City de Londres tractem amb centenars i centenars d'economistes que cobren de bancs i d'empreses d'inversió per fer aquest tipus de prediccions que després no serveixen de res, no es compleixen. Llavors, clar, aquí hi ha tota una indústria muntada en què assumim que tenim més coneixement del que tenim i això és en si mateix, jo crec, una mica perillós. El que sí que potser... té una certa utilitat, és que quan un economista, no, ens està dient és que crec que el 2020 passarà no sé què, en el fons el que està dient és que això, ell té coneixement sobre el que està passant ara, no, i les prediccions que fa reflecteixen una mica el present. Per tant, quan els economistes posen tots negatius i diuen, és que el 2020 potser les coses aniran malament, el que en el fons estan dient és enguany les coses estan anant una mica pitjor i això doncs em preocupa. I bé, això sí que és veritat.
Tu els vídeos de YouTube amb prediccions econòmiques te'ls mires o no per això?
Home, aquells que fa el Niño Becerra i tot allò.
Sí.
Sí. Allò. Sí, a vegades me'ls miro, però em costa, eh? Necessito la cervesa.
Sí, però ara, vull dir, ara, per exemple, hi ha fins i tot tarotistes que també s'animen a fer a parlar d'economia de tant en tant.
Sí, l'altre dia vaig trobar una senyora a Venezuela pel YouTube que tira les cartes del tarot i et diu què passarà amb la inflació.
Fascinant.
Està molt bé.
Mira, venezolana, no? Així els hi va, també.
Sí, m'atreviria a dir que segurament les cartes li han dit que la inflació serà alta.
Tu diràs si serà alta. Va, deixa'm que et posi una banda sonora per posar-hi una nota de color a aquest espai avui.
Destrozando la salida para ver que no es real, que no surjan los problemas cuando calla la ciudad, que nos sigan las luces, que nos sigan las luces.
Que nos siguen les luces.
Home,
Sindreu.
Té missatge aquesta cançó, ja, eh?
Diu, que penses?
Diu això, home, que buscar la salida, diu que no parezca que real, això és també l'Eurozona, no? Una mica.
Tu diràs, d'Eurovisió a l'Eurozona, imagina't. No crec no sé si li van fer gaire cas. Però, però està, mira, ja, vull dir, ara te l'escoltes, a veure què explica, d'acord?
Si en lloc de fer càlculs d'aquests escoltessin, l'Alfred, doncs aniria molt millor.
Aniria molt millor. Ion Sindreu, una abraçada ben forta.
Vinga, fins la propera.
Fem una pausa i Alfred García al suplement. Fins ara.
Para no volver a entrar.